de futbolistes molt important i interessant aquesta temporada. Tens jugadores que, vaja, com Clàudia Pina, que se l'ha de renovar, has de pensar què fer amb Salma, has de pensar què fas amb Graham Hansen, no? has de intentar sacsejar-ho una mica perquè segueixin guanyant. És simptomàtic que el Barça perdés la final de la Champions contra l'Arsenal i que la selecció espanyola caigués contra Anglaterra. Vull dir que al final són símptomes de que alguna cosa s'està movent a nivell europeu i clarament és Anglaterra la potència que millor s'està reforçant i s'està reivindicant, no?, davant del talent del Barça.
Ara parlarem de l'Espanyol i del Girona i també del futur de Pep Guardiola, però abans passa un minut gairebé de les 8 del vespre, ens actualitzem. I ho fèiem amb el Sergi Molero. Sergi, què tal? Bona tarda.
Què tal, Sergi Camps? Bona tarda.
Tu, com a expert en futbol, cada any ho recordem, ets fanàtic d'aquest esport.
M'agrada que ho reconeguis.
Sí, sí, perquè sé que la gent... Això se'n parla al carrer. A mi sí. La gent m'atura pel carrer. El Molero en sap molt de futbol, dic sí. Per això
com és que
no
el tens més, al programa?
Sí, no, perquè ho cobra part, llavors el pressupost ens en va. Creus que Anglaterra, país que tu coneixes perfectament,
sí.
Crearà un domini en això de les competicions femenines de futbol? Creus que és l'inici de dinastia de les angleses?
Doncs crec que sí, crec que s'ha fet un treball previ en silenci.
És veritat, això.
Perquè no s'ha volgut que els altres rivals ho sapiguessin.
Allò de l'espionatge controlat.
Hi ha arribat aquesta sorpresa i això, a més està agradant molt al govern. Ahir veia les piulades de Downing Street, el futbol ha tornat un cop més a casa. Downing Street.
Ara mateix.
No ho havia vist.
Sí. Les jugadores allà amb el primer ministre.
Football is coming home. Una altra vegada,
I més enllà d'això, Sergi, amb quines notícies ens actualitzem a aquesta hora?
Doncs mira, avui parlarem de la roda de premsa que ha fet el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Acaba el curs polític i fa balanç. Allà ha dit que presentarà el projecte de pressupostos del 2026 amb la confiança de convèncer els socis d'investidura. En una intervenció en què ha fet un anunci que pot tenir repercussions importants per la població, perquè els permisos per naixement i cures de menors passaran de 16 a 19 setmanes. 3 setmanes més. Ho han acordat el PSOE i Suma, que demà ho aprovaran al Consell de Ministres. També parlarem de com Brussel·les està intentant defensar el seu acord d'aranzels amb els Estats Units, de les crítiques que està rebent, per exemple, des de França o Alemanya. En concret, el primer ministre francès, François Bayrou, ha dit que s'ha optat per la submissió des de Brussel·les cap a Washington. Sentirem les veus al Catalunya Vespre. També pel que fa al conflicte al Pròxim Orient, Donald Trump ha contradit el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que assegura que no hi ha fam a Gaza. Doncs bé, el president dels Estats Units afirma que és una evidència que els gazians passen gana i ha anunciat canvis com ara muntar nous centres de distribució de menjar a la franja. De fet, dues ONGs israelianes en les últimes hores ja han parlat obertament de genocidi. I també al Catalunya Vespre parlarem de com l'Institut d'Estadística de Catalunya avui ha mirat a la població catalana d'aquí 10 anys. Com serà la Catalunya del futur? Doncs bé, a 10 anys vista, els càlculs de l'IDESCAT apunten que els creixements de població més importants seran a Cunit i Calafell, al Baix Penedès, i a Llagostera, al Gironès. A més, també parla d'un element clau, que serà la immigració com a motor que pal·liarà l'envelliment de la població catalana. I precisament també acabarem parlant de la ciutat de Figueres, on avui els ajuntaments d'aquesta ciutat, la capital de l'Alt Empordà, i també de Vilafant, la Generalitat i l'Estat, han signat el protocol per impulsar la nova estació intermodal i la variant ferroviària de la zona. Què passa? Doncs que hi ha crítiques també en aquesta qüestió, perquè el projecte significa treure el tren del centre de Figueres. Per tant, si sou de Figueres o de la zona, això per a la població serà un canvi. Ja hi ha crítiques per part, per exemple, de la plataforma de promoció del transport públic. Les sentirem al Catalunya Vespre.
A partir de 2:15 amb el Sergi Molero. Gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Pop-up Vespre. A veure, Pol Foradada, què hem fet fins ara al Tot Costa de Catalunya Ràdio? Què poden recuperar els oients a l'app i al web de l'emissora?
Bàsicament dos temes. El primer, Ter Stegen, demà supera l'esquena, i hem debatut, hem aprofundit en això de si ha de seguir o no sent el capità del primer equip del Barça. El Roger Bosà, des del Japó, ens ha donat detalls dels dubtes que hi ha al club, i aquí a la taula força consens en que l'actitud de l'Alemanya no ha estat la millor en aquests últims mesos. Per exemple, el Gerard ens anticipava que serà un dels colabrots d'aquest estiu i que no li veu un bon final, o l'Anaïs i el Marcos, que ens subratllen rellevant que la clau és si Ter Stegen continua o no tenint una bona sintonia amb els seus companys, i aquí sembla que alguna cosa s'ha escardat. I també ha posat la lupa en una de les sensacions que ens va deixar ahir el primer amistós de pretemporada. Pedro Rodríguez, Dro, conegut futbolísticament com a Dro, va marcar, recordem, en el seu debut als 17 anys, i hem parlat amb el Javi Lago, que va ser entrenador...
Cano Roxo,
Javi Lago. Jo aquí, el guió, tinc apuntat Roxo encara,
però... És la notícia de la tarda.
Però bueno, se li pot dir Roxo perquè era pèl roig. Va ser entrenador seu a Galícia, al club Valmiñor, i ens ha parlat de com el va veure quan l'entrenava. Era infantil de segon any, aleshores diu que té molt gol, que té molta arribada, que és atrevit, que tècnicament és molt bo, de fet, salvant les distàncies, però diu que li recorda un pèl a Andrés Iniesta, i ens ha resolt una mica l'incògnita d'aquest nom esportiu, de Dro, i no té gaire més secret que quan eren petits jugaven en un equip dos Pedros i d'alguna manera se'ls havia de distingir. Tots aquests dos temes, Ter Stegen i Dro, de seguida els teniu penjats al web i aplicació de Catalunya Ràdio.
Doncs gràcies, Pol, fem una petita pausa i de seguida tornem per rematar el programa amb Espanyol, Girona, també tenim bàsquet, natació, Tour de França, ho tenim tot.
Viu un estiu que val per 3 a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
No seràs l'MVP del partit ni guanyaràs el trofeu Zamora al millor porter. No seràs l'heroi que marca a l'últim minut, però sí que podràs ser el millor míster. Torna el Fantasy Míster de Mundo Deportivo. Juga i demostra els que ets el millor míster dirigint el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Descarrega't l'APP de Míster. Hi ha molts premis en joc.
L'ANUC ja porta uns dies amb la Cris i el Roger i n'estan tan contents que han decidit fer un pas més. Presentar-la a la Fundació on en Roger fa de voluntari.
Mireu! Que bonica, per favor!
El Roger té una sensibilitat amb les persones amb discapacitat molt bèstia.
Ara teniu dos cadells, un de 16 mesos, un de 9. De moment tots es fan el pipí on no toca.
Cita bestial. Dimecres a la nit, dos últims capítols a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest estiu, a Catalunya Ràdio, Nits de ficció.
Avui, 39 més 1, de Sílvia Soler.
Com es pot ser una superwoman i tenir cel·lulitis i la vista cansada? Home, per favor!
Una sèrie sobre un grup de dones que s'enfronten a la crisi dels 40.
Hola, mare.
Que em podries acompanyar al metge demà?
Què tens? Que trobes malament?
Jo sempre em trobo malament.
Fer de mare és pesat, però fer de filla...
Amb les veus d'Àgata Roca, Laura Conejero, Núria Osta i Dolors Martínez.
Hola, com va tot?
Bueno, podria anar millor.
Vaja, què et passa?
Vilma, sisplau, obre la porta!
Nits de ficció. Cada dia a la mitjanit a Catalunya Ràdio.
Adéu, Maria.
Adéu, papa.
L'esport com l'estiu aixeca passions i el tot costa les viu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3CAT.
3CAT, m'agrades tant.
Tot costa. Amb Sergi Camps.
8 i 8 minuts, queda poc temps i molta feina per fer. Joan Fitó, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda.
A veure, l'Espanyol, en aquest cas el conjunt en blanc i blau, que segueix amb la pretemporada. Avui el nom del dia és el Domar El Hilali.
Sí, que l'any passat va rendir a un gran nivell i que té pretendents, com no pot ser d'una altra manera. El futbolista és objecte de desig de clubs de la Lliga i també estrangers, i l'Espanyol no vol deixar escapar Omar de cap de les maneres. S'està plantejant el club blanc i blau ampliar-li el contracte. La idea de l'Espanyol és, evidentment, poder comptar amb el lateral dret de cara a la propera temporada.
Molt bé, doncs Omar El Hilali, que ha parlat i s'ha pronunciat en referència al seu futur.
Sí, un Omar que sorprèn, perquè tot i els rumors d'una possible sortida, ara el sentirem, diu que té moltes ganes de competir, moltes ganes de començar la Lliga amb l'Espanyol.
Tenía muchas ganas después de las vacaciones de volver, de estar con el grupo, de, como decimos nosotros, una familia, porque parece, bueno, pasamos mucho tiempo juntos. Y nada, con muchas ganas y mucha ilusión de empezar la Liga.
L'Espanyol, per cert, torna a jugar dimecres a les 7 de la tarda contra el Wolfsburg alemany.
A veure, Gerard Autet, aquest Espanyol que ho està fitxant tot, vol renovar Omar, a Manolo González a la banqueta. És molt d'hora, com dèiem abans amb el cas del Barça, però la flaire que ens arriba de Can Perico és bona.
Sí, i de renovacions, d'il·lusió... Sí.
Et deixaves la renovació de Puado, per mi...
Puado, sí, home, sí, està
importantíssim, clar. Per mi importantíssim.
És un fitxatge.
Per mi importantíssim, i que pensava que l'Espanyol tindria problemes per fer-ho, i al final és una magnífica notícia. I pel cas Omar també, jo penso que Omar ha fet una magnífica temporada, però és un nano que és de l'Espanyol des de petit, per tant entenc que tindria ganes i probablement es mereixi, no, aquesta millora de contracte, i l'Espanyol segurament doncs farà el mateix, intentar que no marxin aquest tipus de jugadors que donen la identitat de club, també que donen aquest puntet de més en cada partit, i penso que és un jugador que ha fet un pas endavant.
Pel que fa al Girona, Fitó, per la seva banda, el conjunt de Mitchell sembla que està un pas de tancar les dues primeres incorporacions de la temporada.
Sí, la primera, la de Tomàs Lemar, de 29 anys, que arribarà, si res no es torça, cedit per l'Atlètic de Madrid. La incògnita amb Lemar és el seu rendiment, 11 partits les dues últimes temporades. De fet, la temporada passada, la 24-25, només 128 minuts en totes les competicions, repartits en 8 partits. Recordem que l'Atlètic de Madrid va pagar 72 milions per Lemar l'estiu del 2018 i que fa un parell d'anys es va trencar el tendó d'Aquiles, per tant, veurem si és capaç de tornar al nivell que ens va ensenyar el Mònaco.
L'altre futbolista que arribarà a Girona és Hugo Rincón.
Sí, un lateral dret de només 22 anys, que aquesta temporada ha jugat cedit al Mirandés, és propietat de l'Atlètic Club, que va fitxar la setmana passada a Areso, per tant, no té lloc per Hugo Rincón. Com et deia, ha jugat al Mirandés, titular indiscutible aquesta temporada a segona, 44 partits, molta diferència respecte a Lemar, per exemple, 3.713 minuts, ha disputat el play-off final, l'eliminatòria final del play-off contra l'Oviedo, va quedar a les portes al Mirandés, titular els dos partits, per tant, un futbolista jove que ve a sumar molts minuts i molta importància a segona.
Interessant. A veure, Marcos, aquest Girona que és la cara oposada a l'Espanyol, eh? No ha fitxat ningú, ara arribaran Lemar...
Bueno, és que va fitxar molt l'estiu passat, o sigui, va fitxar molts jugadors. Per mi, l'alternativa a Lemar és fascinant, o sigui, a veure què farà.
Exacte, però és fascinant, Marcos, perquè jo crec que és un fitxatge perillós, eh?
Sí, sí, evidentment.
Perquè t'imagines el que et pot donar.
Evidentment.
Llavors mires les xifres, i ho deia bé el Fitó, no són bones,
però... Per mi és fascinant.
Bueno, és motivant, és motivant. Sí,
sí, no? És un fitxatge de FIFA, de videojoc,
sí,
no?
Sí, no, és, per mi la connexió Mitchell-Lemar... A veure com surt, eh? O sigui, jo crec que sortirà bé, però és el seu moment. Té 29 anys, és clar. Ara o mai.
Jo,
o sigui,
jo me l'imagino quan va arribar i dius, ostres, encaixa moltíssim.
Sí, sí.
Clar, els últims anys, números pitjors, sí, sí. Però és un jugador que entenc que a mitja també li pot treure rendiment. No?
Tant de bo. I Fito, tanquem la carpeta de futbol amb Guardiola, amb un apunt de Guardiola, perquè ha parlat de la revista GQ, ha publicat una entrevista a aquesta publicació, i Guardiola diu coses interessants, Joan.
Sí, la primera i més destacada, que té ganes d'aturar-se, té ganes d'aturar-se, diu que quan tanqui l'etapa amb el City, acaba contracte el 2027, necessita parar i no concreta quant temps. Diu 1, 2, 5, 10 o 15 anys d'aturada, Guardiola.
Ha fet una bona forquilla, no?
Sí.
De 0 a 99, sí, com el joc de taula.
100% d'encert.
Sí, a més crida l'atenció perquè diu que es vol prioritzar a ell mateix, al seu cos, i assegura que necessita una pausa després de, recordem-ho també, més d'una dècada com a entrenador del Manchester City.
No, però és que porta 20 anys. Porta 20 anys, excepte l'any sabàtic.
Un sabàtic,
A Nova York.
També ha parlat Fito del Barça.
Sí, diu que no tornarà a la banqueta del Barça, que és un tema tancat, i que, tot i ser una etapa molt bonica, s'ha acabat per sempre. També assegura que en cap cas tornarà com a president, perquè diu que no serveix per fer-ho. I sobre la comparativa Messi-Lamine Yamal, diu que quan Lamine Yamal porti 15 anys de carrera, hagi jugat 15 anys, que llavors veurem si és millor o pitjor que Messi, però que de moment el deixem fer, que té molt camp per córrer.
Acabem la tertúlia parlant de Guardiola. Anaïs, on te l'imagines després del City?
Descansant.
I després del descans? Vull dir, club, selecció...
Descansant una altra vegada.
15 anys?
Home, crec que el repte que li queda a Guardiola potser seria una selecció, no? Agafar un projecte, no sé, Anglaterra o un projecte
Brasil.
Similar o Brasil amb la que
no,
poder fer... No sé per què, però aquí no el veig exercint de seleccionador nacional. Però suposo que és una mica la cirereta del pastís que li manca, no? Poder agafar una selecció i guanyar coses i construir un projecte que sigui interessant. Però després de com l'he escoltat avui, Ostres, no
Marxarà ho sé. Marxarà i no ho veurem mai més. 15 no anys sé. De fent vida d'ermità. Un minut i arribarem a un quart de nou. Acomiado l'Anaïs Martí, el Gerard Otet i el Marcos López, que ens han acompanyat en aquesta tertúlia d'avui dilluns, dia 28 de juliol del 25. Ens veiem la setmana que ve, companys.
Gràcies.
Gràcies.
En bàsquet, Fito, el Barça segueix confeccionant la plantilla de cara a la propera temporada i un dels noms que sonen amb més força és, alerta, aquesta és bona, el d'un vell conegut.
Sí, el de Chemesi Metu. Va jugar al Barça la temporada passada. A més, ho va fer amb bons números Chemesi Metu, 11 punts, 5 rebots a l'Eurolliga. Un Chemesi Metu que, recordem, es va trencar el tendó d'Aquiles el 25 de març en un partit d'Eurolliga contra el Bayern de Múnich al Palau, que va decidir marxar als Estats Units a fer l'operació pertinent i la rehabilitació d'acord amb el Barça, que en principi tenia signat només un any, Chemesi Metu, acabava contracte el 30 de juny, i durant aquest procés el jugador ha negociat amb diversos equips de l'Eurolliga. És una informació d'aquest matí del periodista Chema de Lucas, ha pogut contrastar-la a Catalunya Ràdio, però la idea és que el Barça vol apostar pel retorn de Chemesi Metu al Palau. Per què? Doncs perquè en principi Chemesi Metu, després d'aquesta lesió, el seu caché, per dir-ho d'una manera, el seu, la seva capacitat és més baixa econòmica, no demana tants diners Chemesi Metu, per tant el Barça és una operació que pot fer front per recuperar-lo, i perquè, com dèiem, ha generat l'interès de Madrid, d'Efes i de Fenerbahçe. Aquests tres equips punters a l'Eurolliga han decidit no apostar pel fitxatge de Chemesi Metu, han optat per altres opcions de mercat, i per tant el Barça, que necessita interiors, recordem-ho, perquè ara mateix s'ha desfet de Youssoufa Fall, per tant té un buit en aquesta posició de 4, tampoc segueix Jabari Parker, doncs l'aposta del Barça seria el retorn de Chemesi Metu un cop, això sí, Sergi, torni de la lesió. Es va trencar el tendó d'Aquiles el 25 sí. de març. En principi estaria disponible per tornar a jugar a finals de febrer, principis de gener del 2026. Per tant, veurem si es confirma, però el Barça vol apostar una altra vegada per Chemesi Metu com a 4, com a 4, 5 per la temporada vinent.
Veurem com acaba aquesta operació. Gràcies a Fitó. Ens traiem el barret del bàsquet i ens posem el barret de la natació.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Perquè Iris Tió, la campiona del món de natació artística, ja és a Barcelona. La barcelonina torna del Mundial de Natació de Singapur amb la maleta plena de medalles. Anna Martínez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, Iris Tió ha aterrat aquest matí a l'aeroport del Prat després d'haver fet història en la natació artística. La barcelonina, de només 22 anys, ha tornat carregada de medalles, concretament 3 d'or i 3 de bronze. Recordem que Iris Tió s'ha convertit en la primera nedadora espanyola que aconsegueix l'or en la categoria individual lliure, passant per sobre de la selecció xinesa i russa. La catalana ha tornat acompanyada dels seus pares i amb un gran somriure.
És que estic supercontenta, molt agraïda per tota la gent que m'ha ajudat, no? Tots els entrenadors i entrenadores que he tingut, sobretot l'Andrea, la Judit i l'Andreu, que són els que més m'han ajudat amb el tema del solo, però després també a tot l'equip, i a la Lilu i al Denis per ser la millor parella de duo que hauria pogut imaginar, i bueno, molt contenta i molt agraïda.
També ha assegurat que la confiança amb la seva entrenadora, Andrea Fuentes, ha anat a més i que de cara a l'europeu de l'any que ve buscaran innovar en el camp de la natació artística.
Que ens hem adaptat a l'Andrea, que ara que ens coneixem, no, ara crec que anirem a per totes a crear una nova sincro, a demostrar que a posar el nostre segell, no?, a la natació artística, i bueno, tenim un europeu l'estiu que ve i crec que és un bon moment per anar-ho demostrant ja.
I en waterpolo, Anna, ja se saben els grups europeus que els hi ha tocat a cadascun dels equips catalans.
Sí, el Sabadell jugarà a casa en ronda prèvia de la Champions contra el Bassas hongarès i l'Espandau 0-4 alemany. D'aquí en sortiran els dos primers classificats per la fase de grups, i en el cas del Sabadell, en cas que es classifiqués, podria trobar-se amb l'Atlètic Barceloneta, que ja té plaça assegurada a la fase regular. El conjunt mariner comparteix grup amb el CN a Marsella, el Waspo 98 a Nobert, juntament amb el segon classificat del grup del Sabadell. I en la segona competició continental, l'Eurocup, el Club Natació Barcelona ja està classificat per a la fase de grups i coincidirà amb el Dinamo de Bucarest i tres equips més que sortiran de la fase preliminar. Finalment, en aquesta mateixa competició hi tindrà més difícil el Club Natació Terrassa, que haurà de disputar la fase de grups contra el Solnok i Hongarès, el Potsdam Neerlandès i el quart classificat del grup A.
Gràcies, Anna.
Qui t'ho hauria de dir, Jaumet Plega, que fas el ridícul?
Els meus amics, que tinc més a prop, no? Els que he trobat en el món del hockey i que he jugat amb ells, estic jugant amb ells i que em diguessin, Jaume, escolta'm, retira't.
Aquest és el Jaume Llevarola, el Jaumet, i qui parla amb ell és la Montse Mir. Montse, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I aquesta conversa forma part d'un rècords, d'un documental esportiu de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, dedicat a aquest porter d'hoquei patins, que té 50 anys i encara belluga. Tu, encara juga aquest any al Farners, a la tercera catalana.
Sí, ha deixat el Girona després d'una llarga trajectòria amb diferents equips. Molts el recordareu, sobretot, per la seva etapa a l'Igualada, però ha estat a d'altres equips, també al Liceu, al Piera. Una petita etapa al Barça, el sentireu, explica que allò no li va anar gaire bé, que era massa jove. És a dir, ha estat amb diversos equips i és segurament doncs un dels jugadors més emblemàtics, no només per aquesta carrera tan llarga, sinó també per la seva manera de ser. Jo crec que tothom que segueix més o menys l'hoquei patins sap qui és el Jaume Llevarola, que aquesta setmana en fa 50.
Fa 50 anys, ja potser no juga al primer nivell, sí que ho va fer durant molts anys, com ara recordaves, a l'Igualada, al Liceu, al Barça. Què tenia el Jaume Llevarola com a porter i què té ara? És a dir, què ha mantingut? Què no ha perdut el Jaume?
Home, són molts anys. I, per tant, no només ell, sinó qualsevol porter i qual ha anat canviant. És a dir, segurament el Jaume Llevarola, que aprèn sobretot del Carles Folguera quan ell era jove, en aquella època, als 90, a l'Igualada, doncs segurament no és el mateix porter sota pals que és el Jaume Llevarola ara, perquè ell ha canviat i també ha canviat el rol dels porters. Però vaja, una de les coses que jo crec que li han permès allargar tant la carrera i fer-ho estar tan bé, diguem-ne, és la passió que té per aquest esport, i jo crec que en la conversa que es pot sentir en aquests rècords doncs queda ben clar que aquest seria una mica el secret del Jaume Llevarola, que en cap moment explica realment quin és aquest secret d'aquesta eterna joventut.
Doncs aquest documental, que ja el teniu a l'app i al web de Catalunya Ràdio, i Montse, sé que no t'agrada, però ho hem de dir,
gens,
és la teva última feina al Departament d'Esports de Catalunya Ràdio, perquè ens deixes, diguem-ho sense tant dramatisme, canvies de planta i te'n vas a informatius. Per tant, la Montse Mir avui tanca una etapa a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio que va començar Samir, ho deies abans, el 96.
El 96 esports. A la casa fa més anys que hi soc. Jo també ja tinc una edat, més que el Jaumet en tinc. Tinc més anys que ell. Que quedi clar, no marxo de Catalunya Ràdio. Simplement me'n vaig a un altre departament a intentar fer el que he fet sempre, que és informar. I també, per què no, que la gent s'ho passi bé.
La Montse Mir és sinònim d'hoquei patins a Catalunya Ràdio, també a Catalunya. Jo crec que és indiscutible que és la periodista que més en sap d'hoquei patins al país. De tots aquests anys, Mir, hoquei i no hoquei, amb què et quedes de la teva trajectòria? Algun moment radiofònic, alguna cobertura que hagis pogut fer?
És difícil, eh? Jo em quedo amb el fet d'haver pogut fer treballar, sobretot molts anys, he fet altres coses, però amb un esport en què encara es pot fer periodisme cara a cara, per entendre'ns. És a dir, parlar amb les fonts, parlar amb els protagonistes sense massa barreres, i segurament, a veure, així, a mi em ve al cap sobretot el Mundial B de Catalunya a Macau.
Mm-hmm. 2004.
Per la transcendència que va tenir, no només esportiva, sinó també política, i de ressò al país. Per la feina que em va generar en aquell moment, que era molta, la vaig fer molt a gust, però i també perquè era una època en què ara fas qualsevol cosa i tens un impacte pràcticament immediat a través de les xarxes. Tot això fa 20 anys, 20, ja gairebé 21, no existia. I llavors, doncs, des de Macau a tothom, fins i tot els mateixos periodistes que estàvem allà amb la selecció catalana, doncs ens costava de saber que allò tenia un impacte a Catalunya tan gran. No ens en vam realment adonar fins al dia pràcticament de l'arribada de la selecció catalana, que a més em va permetre fer una cosa que segurament poca gent ha fet, que és el trajecte amb el bus turístic amb un equip que celebra una victòria, és a dir, però anant allà dalt.
Per tant,
jo crec que va ser un moment que a mi realment, ara, passats els anys, en aquell moment no li dones tanta importància, però que passats els anys veus doncs, que va ser un moment maco i en què doncs, l'hoquei patins va tenir molt ressò, després va passar el que va passar, però vaja, és una data, unes circumstàncies que tothom recorda.
Doncs la Montse Mir, esports des del 96, se'n va informatius, la podreu sentir al cap de setmana a Catalunya Ràdio, no deixa l'emissora, tots tranquils. Moltes gràcies, Mir, per tots aquests anys de compartir redacció. Hem après molt de tu. Ets una enciclopèdia també de moltes coses. Sempre t'encarregàvem els reportatges històrics perquè en saps un niu de futbol i d'esports en general. Et trobarem molt a faltar. Vine'ns a veure a la planta 3, que segur que et rebrem tots amb els vasos oberts.
Encara m'ho faràs repensar, eh?
No, home, no.
No, està presa la decisió.
Montse Mir, moltes gràcies, molta sort i fins sempre.
Adéu. Le vélo
vitré paré. 4 minuts i arribarem a 9:15. Posarem el punt i final del Tot Costa d'avui dilluns, però encara tenim uns minuts per parlar de ciclisme. Isaac Vidalta, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
A veure, un tour que s'acaba, es va acabar ahir, un tour que comença, el femení, per on vols començar?
Home, pel que s'acaba, així,
doncs vinga.
La feina tancada. Abans que res, jo també trobaré a faltar la Montse.
I tant.
Són moltes hores de redacció. Tanquem un tour que va a camí de continuar la història, la que escriu Tadej Pogacar, perquè s'ha convertit en el ciclista més jove en guanyar 4 tours per 3 mesos de diferència respecte a Eddy Merckx. El que passa que això té una mica de trampa, perquè Merckx, Hinault, Anquetil i Indurain, per aquest ordre, són els que venen com a més joves d'aconseguir 4 tours. Tots aquests en van aconseguir 5. Pogacar encara li queda una miqueta de feina. En qualsevol cas, s'ha mostrat molt superior en aquest Tour de França i, per tant, segueix fent història, i la sensació és que fins que ell vulgui, almenys a curt termini, seguirà sumant tours de França.
Dels tours que té Pogacar, Isaac, aquest ha estat el que ha guanyat d'una manera més autoritària?
Probablement, perquè reflexionant sobre com ell ha analitzat aquest tour, ell, sent molt sincer, deia que a l'etapa 5, que va ser una contrarrellotge caent, i la setena, en final al Mur de Bretanya, que ell allà aquell dia va veure que tenia les cames per guanyar el tour. És a dir, no tenia el tour guanyat, però allà va veure que si no hi havia un accident, si no hi havia algun problema, aquest tour seria seu. I estem parlant de la primera setmana del tour. És cert que a la segona, amb Botcam, a la cronoescalada, Pere Guides ho va sentenciar, aconseguint les diferències àmplies sobre Vingegaard. A l'última setmana es va simplement dedicar a guardar aquestes diferències, però veure-ho molt de cara ja a la primera setmana, jo crec que això demostra la superioritat que ha sabut gestionar també un ciclista més madur que mai.
Tanquem el Tour de França masculí, Pogacar, que va camí doncs, de ser el millor de la història, o un dels millors de la història, que ja deu ser, i obrim el Tour de França femení, Isaac.
Sí, avui, de fet, ha començat de manera molt accidentada. El primer dia hi va haver caigudes, es va retirar Marlene Reus, era una de les favorites per malaltia. Avui s'ha retirat, per exemple, Elisa Longo Borghini, que acaba de guanyar el Giro d'Itàlia, que era una altra de les favorites per problemes estomacals. Avui hi ha hagut una caiguda a 3 km i mig de meta, ja dins de la zona de seguretat. Avui estava situada a 5 km. Aquesta caiguda ha afectat directament a ciclistes molt importants com a Demi Vollering, per mi la gran candidata a la victòria final. Vollering ha perdut molt temps, però insisteixo, com que es trobava dins de la zona de seguretat, això no l'afecta de cara al temps de la classificació general, però haurem de veure com es troba físicament, perquè el Tour tot just acaba de començar, 3 etapes de les 9 que s'han de disputar. Vollering està molt a prop a la general, però a veure físicament com es lleva demà, amb una etapa que ha guanyat Lorena Vives en un sprint molt reduït de les ciclistes supervivents després d'aquesta caiguda, i a la general Marianne Vos, que recupera el lloc groc, la reina, de moment que va traient el cap per allà al davant.
Doncs Isaac Vilalta, gràcies per ajudar-nos a entendre aquest inici del Tour femení, també per posar la cloent del Tour masculí. Ens seguim parlant a l'antena esportiva de Catalunya Ràdio. Gràcies, Isaac.
Una abraçada.
Un Un minut i rematem aquest a tot costa del dia 28 de juliol del 2025, dilluns, agraint la feina a la gent que l'ha fet possible, la redacció, el Pol Foradada, el Joan Fitó i l'Anna Martínez, el muntatge musical al Salva Pou, a la producció el Nil Via, al control central el Manel Gil, i també agrair la feina als companys de realització d'Esport 3. Nosaltres ho deixem aquí, us deixem amb el Catalunya Vespre amb el Sergi Molero, demà a les 7 ens hi tornem a posar amb un nou tot costa d'estiu, ja ho sabeu, demà dia Ter Stegen, dia operació del capità del Barça, capità fins ara del Barça, veurem com acaba doncs, l'assumpte de la capitania al vestidor de l'equip blaugrana, demà supera el porter alemany i doncs, segurament tindrem una orientació del termini de la recuperació. Tot plegat, senyor Joan Laporta, a què hem d'estar atents?
Al loro, que no estamos tan mal, hombre!